Bé, bona tarda a totes i a tots. Bé, començarem aquest ple extraordinari, el ple de l'Ajuntament Jove. Aquesta ja és la sisena edició, el sisè any que el fem. Aquest any té algunes petites variacions que ara us explicaré. Bé, faré una petita introducció explicativa d'una mica quina és la justificació i l'objectiu d'aquest ple jove, no? Com bé sabeu, a partir dels treballs de recerca que es fan a quart d'ESO, vàrem estimar interessant i oportú ja fa gairebé 7 anys que es fes aquest ple jove amb un objectiu molt clar, que és que els alumnes de quart d'ESO centressin el seu treball de recerca en algun tema específic de Sant Celoni, del seu poble. I per tant, d'alguna manera, que això els permetés fer un anàlisi objectiu en funció del tema que escollissin, de les necessitats, de com podien millorar algun aspecte del municipi o podien fer algun tipus d'aportació. D'alguna manera, això entenem que ve a reforçar el que són els valors democràtics, els valors de participació, de compromís, envers la societat que una mica ens acull a tots plegats, i també permet que els joves coneixeu una mica el que és un ajuntament, com funciona, i d'aquesta manera, doncs, per tal de donar-vos suport, doncs, han fet tota una sèrie de sessions en les que s'ha explicat políticament quin és el funcionament de l'Ajuntament, les seves estructures, el procediment de votació, com està estructurat el ple, que avui, doncs, aquí en teniu una representació, però també a nivell tècnic, doncs, tant per part de l'Ajuntament com de l'equip de professors, els tutors, doncs, també s'ha fet un acompanyament a tots aquests treballs. A nivell de l'Ajuntament, tant directors com el personal ha elaborat algunes fitxes que s'han treballat en funció de cadascun dels treballs que els alumnes heu escollit. Per tant, amb tota aquesta feina, doncs avui ens presentareu el que ha estat el vostre projecte, que té una diferència respecte als altres anys, que es presentava a final del curs, s'escollia un guanyador i el projecte es desenvolupava al llarg del següent any. I per tant, vàrem detectar que es produïa una certa desconnexió entre el projecte, el treball i la seva execució. Per tant, aquest any s'ha pres la decisió d'elaborar el treball i presentar-lo a meitat del curs aproximadament, per tal de que durant el darrer trimestre es pugui fer l'execució d'aquest treball i per tant els alumnes que l'heu estat desenvolupant ho poguéssiu treballar conjuntament amb les persones de l'Ajuntament que l'hauran d'executar. I un altre tema que hem fet és que no hi ha un guanyador, es fa una puntuació i els 6.000 euros que destinem en aquest projecte es reparteix entre els quatre grups. Evidentment, en funció de la votació, doncs, l'aportació econòmica, la designació econòmica serà una miqueta diferent, per tant, serà algo superior en el que tregui la millor puntuació i algo inferior en el que tregui la puntuació més baixa. Per tant, ara una mica per explicar-vos a tots plegats com funciona un ple. En fi, normalment els plens els fem a la sala de plens de l'Ajuntament, però l'aforament és petit i per tant no hi cabríem a la sala de plens de l'Ajuntament i per tant el fem habitualment aquí, a la sala petita de l'Ateneu, que ens permet, doncs, que totes les persones que vulguin assistir, doncs, puguin estar còmodament assentats i puguin seguir correctament la presentació dels treballs dels alumnes de les diferents escoles. La taula de la sala de plens té aquest format, en format de U. Ens distribuïm de la mateixa manera que estem assentats. Jo sí, de cas, ara el que faré és aniré explicant qui és cadascú, el nom dels regidors, dels diferents, ho faré per blocs dels diferents grups, per part del grup municipal del PDeCAT, jo mateix, Francesc Deulofeu Fontanilles, com a alcalde i regidor de Territori, Secretaria d'Atenció Ciutadana i Tecnologies de la Informació, la Laura Costa i Oliver, la segona tinent d'alcalde i regidora de Comunicació i Promoció Econòmica, el Raúl García Ramírez, que és el tercer tinent d'alcalde i regidor de Cultura i Educació, l'Helena Lagarda i Planes, que és la quarta tinent d'alcalde i presidenta del Consell del Poble de la Vall d'Oria, l'Òscar Moles Avariento, que és el cinquè tinent d'alcalde i regidor d'Espai Públic i Esport, Josep Maria García Sala, que és regidor d'Economia i Recursos Humans, que per qüestions de feina laboral no li ha estat possible a ser, podria ser que s'incorpori al llarg del ple, i l'Àlex Vivancos Saludes, que és regidor de Seguretat Ciutadana. Per part del grup municipal del Partit Socialista de Catalunya, Josep Capote i Martí, com a regidor, la Clement Gutiérrez Arriaga, com a regidora, l'Eduard Ballonesta Alarcón, regidor, i la Míriam Teruel Navarro, com a regidora. Per part del grup municipal de la CUP, la Mariona Pascual Alfares, que per temes també laborals no li ha sigut possible venir, el Jaume Turón Auladell, com a regidor, l'Enric Saurí Saula, com a regidor, i la Purificació en Martín Campos, que també per qüestions personals no li ha estat possible acompanyar-nos. Per part del grup municipal d'Esquerra, el Magalí Miracle Rigalós, com a primer tinent d'alcalde i regidora de Comunitat, i per part del grup municipal d'Iniciativa Catalunya Verds, la Carmen Montes Azcutia, regidora, que també per qüestions de salut no li ha estat possible d'acompanyar-nos avui. Per tant, ara començaríem el ple amb el primer punt de l'ordre del dia i únic punt, que és l'exposició dels treballs dels diferents escoles i dels alumnes. Perdó. El primer punt és fer una... revisarem com està el projecte que va guanyar l'edició de l'any anterior. Era un projecte que era una aplicació per mòbils amb la descripció de la fauna, la flora i els edificis més importants de l'itinerari de la ronda Tordera-Partagàs. Per això la Lourdes Correu, tècnica de turisme a l'Ajuntament de Sant Celoni, ens explicarà l'estat d'execució del projecte, i l'acompanyem la Marina Segura i l'Oriol Garcia, que van ser dos dels alumnes que van elaborar el treball. Per tant, teniu la paraula.
Em sembla que comenceu vosaltres, oi? Que explico una mica.
Nosaltres vam decidir fer aquest treball perquè volíem mostrar a la gent que Sant Celoni té moltes zones verdes, i disfrutar d'aquestes zones verdes, saber la flora i la fauna i fent exercici.
Bé, com que la societat d'avui en dia bàsicament es troba en la tecnologia, el que volíem fer era que pogués arribar al màxim de gent i d'una manera accessible, de manera que el que vam proposar va ser desenvolupar una aplicació amb la qual poguessin seguir rutes, i en aquestes rutes també físicament hi hagués uns plafons explicant la flora i la fauna de la zona o els edificis, i que això també doncs estigués amb la plataforma tecnològica. I a part també volíem que oferís algunes altres opcions, com que fos també una plataforma social per conèixer gent i trobar-se a fer-ho, o que la gent pogués d'alguna manera motivar-se i tenir com una mica de joc, que fos com un trivial o busca per trobar les diferents coses que ofereix l'aplicació. I bé, doncs ho vam desenvolupar amb molta ajuda, per això també per part de qui ens va tocar també de l'Ajuntament, la Marta Miralles, i bueno, aviam ara que ens expliquen de què s'ha fet, perquè creiem realment que podria ser interessant. Molt bé.
Hola, bona tarda. De fet, no sé què explicaré perquè ho han explicat tot ells, però més o menys el que ens venen a explicar els nois que van guanyar el programa de la convocatòria del curs 2015-2016, que són els alumnes de quart d'ESO de l'escola La Bellroig, el que van fer va ser basar el seu projecte en la millora d'una ruta que ja existeix, que és la ronda Tordera-Pertegàs. Llavors, després d'un exhaustiu treball de recerca, que van fer una feina bastant exhaustiva, que va incloure inclús una enquesta a la població per veure quins eren els interessos dels salonins i les salonines, van presentar bàsicament un projecte de marcar, com han dit ells, sobre el terreny els elements d'interès natural i patrimonial al llarg de tot el recorregut de l'itinerari, i a més crear una aplicació per a mòbils i tauletes que mostrés aquesta informació i molta d'altra, que és el que han explicat ells, molta relacionada amb el tema de l'esport, amb el tema lúdic i de l'oci en general, que fos amb un suport més tecnològic, que no pas el que presenta el mapa. Llavors, a la segona diapositiva veiem el mapa de la Ronda Tordera-Pertegas, que ja actualment està en funcionament, està totalment senyalitzada, i ells el que van fer va ser, sobre el traçat que ja existeix, marcar uns punts on consideren que hi hauria d'haver uns plafons perquè en aquest recorregut hi ha elements d'interès, i després també presentaven propostes d'altres elements, com en aquest cas d'arbres i singulars i bueno, amb alguna peculiaritat per poder donar una informació més àmplia. Llavors, donat que la temàtica del projecte donarà pas a un producte que no només anirà adreçat a la població de Sant Celoni, sinó que també servirà com a per difondre i fer promoció turística, es va considerar oportú que la Comissió de Patrimoni de Turisme de l'Ajuntament s'encarregués de fer un estudi de la viabilitat i seguiment d'aquest projecte. Llavors, actualment, en el punt on ens trobem és que s'està treballant per valorar quina de les aplicacions mòbils que ja s'estan fent servir a l'Ajuntament són les més adequades per recollir totes les prestacions que ells volien incorporar en aquesta macroaplicació que volen crear. I en aquest punt ens trobem actualment. I ja està.
Bé, moltes gràcies, Lourdes, Oriol, Marina. Jo crec que sí, no?
Sí, sí.
Bé, i ara començaríem l'exposició dels treballs. En primer lloc, per part de Cor de Maria, amb el seu tutor, Florenci Llavina, i la Roser Mesa, que farien una primera introducció al treball, i els seus autors, l'Anna Marçal, l'Anna Membrives i l'Ipsisan Ouharty. El nom del projecte és Baby Pack. Endavant.
Bueno. Bona tarda a tots, membres de l'Ajuntament, tècnics, companys i amics, competidors. El primer que es pensa al fer un treball d'aquest tipus és voler millorar alguna mancança del poble i que els ciutadans se'n vegin beneficiats. N'hi ha moltes de coses que es podrien millorar. I pensant en el servei comunitari, hem pensat començar pels més febles de la societat. I aquestes persones més febles de la societat són els més desvalguts, els nadons de les famílies amb necessitats econòmiques. Aquestes tres noies que us presentaran al treball, l'Anna Membrives, l'Anna Marçal i la Ibtissam Ouharty, pensen que no podem avançar com a societat si els infants no són considerats i tenen una atenció especial des del primer moment. Us adonareu tots una altra vegada que no és just que la carència de suport econòmic sigui inconvenient i que perjudiqui el futur de cap infant. Per tant, el treball mostra clarament una conscienciació, una sensibilitat i una responsabilitat a ajudar a qui més ho necessita. I ho han fet involucrant entitats com Càritas, Creu Roja, Serveis Socials, Casal d'Avis i altres persones que voluntàriament ajudaran en tot el procés. Per tant, el voluntariat i el treball en xarxa hi són ben presents. També, i pensem que és molt important, aquest projecte del Baby Pack és viable que tingui continuïtat, perquè a partir de l'aprenentatge servei es passa a un projecte amb utilitat social, i això és el que pretén l'Ajuntament Jove, que són les tres vessants típiques, que és apropament a la realitat municipal amb tot el que tenim ajudant a les persones que més ho necessiten, impulsar participació i compromís d'aquestes noies amb el seu entorn i promoure un aprenentatge servei. Per tant, pensem que ho té una mica tot el treball. Per tant, ara és l'hora, noies, vinga, d'exposar tan bé com sabeu aquest projecte.
Hola, bona tarda. Nosaltres som l'Anna Marçal, l'Etissa Mujarti i l'Anna Membrives del Cor de Maria i us presentem el treball Baby Pack. Tal com veieu, avui comentarem els aspectes més bàsics que conformen el nostre treball, com n'és la hipòtesi, la descripció, la difusió. Ara mateix començarem a exposar-los. Els nens són el recurs més important del món i la millor esperança pel futur. Ens vam basar en aquesta frase de John Kennedy per tal de donar suport al nostre treball. Basant-nos en això, ens podem adonar que no podem avançar com a societat si els infants no són considerats. Aquests, com tots sabeu, necessiten una atenció especial per tal que en el futur puguem avançar correctament. Quan els professors ens van proposar fer aquest treball, vam començar a detectar necessitats reals del nostre entorn. És a dir, vam buscar algun aspecte que poguéssim millorar. Pensant quines serien les necessitats i a quines persones aniria dirigit, vam trobar dient dur a terme un servei comunitari a través de l'aprenentatge servei. Per tant, fer un servei a la comunitat alhora que aprenem conceptes nous. Per ajudar persones amb necessitats econòmiques o socials, vam recórrer a Càritas i Creu Roja. Aquestes es van comentar que no podien ajudar tant com volien a les mares que havien de tenir un infant i que no disposaven dels recursos per la higiene. Aquest aspecte segueix preocupant a les famílies perquè veuen que no poden preparar tot el necessari pel dedó a l'hora de néixer. Tenint en compte tot això, vam pensar en oferir una bossa canviador, o sigui una canestreta, plena d'utensilis i productes bàsics pel naixement. Per tant, vam començar a treballar en una llista de diferents necessitats que es poden tenir i vam escollir les més essencials per cobrir-les, sobretot les que es demanen als hospitals. Hi ha supermercats que ofereixen un servei similar al nostre, però no cobreix les necessitats de les quals parlem, perquè no conté articles de primera necessitat. Allà hi trobem productes com cervesa, vals de descompte, revistes... Aquest lot pot servir com a complement una vegada nascut el nadó, però no com a primera necessitat. Nosaltres ens centrem en cobrir les necessitats a l'hora del part i els primers mesos de vida. La bossa que oferim conté tots els productes que es necessiten a l'estada en l'hospital i altres utensilis pels primers mesos. Hem pensat que la mare ha de disposar dels productes 15 dies abans, com a mínim, per tal de donar-li seguretat. En principi no oferim biberons, ja que els hospitals potencien la llet materna. A més, procurarem disposar d'utensilis com puguin ser cotxets, bressols i consells útils que distribuirem al PAC com a recordatori de tot el que s'ha de portar. Per poder centrar el nostre projecte en necessitats reals, vam demanar a serveis socials dades dels naixements d'uns anys enrere. Tot i així, va ser complicat basar-nos en dades concretes, ja que s'inclouen totes les famílies del poble, no només les necessitades. Així, vam demanar ajuda a Càritas per tenir un registre aproximat. Aquí en veiem la taula. Aquestes dades són de febrer d'aquest any i comptem amb que Creu Roja disposa de dades similars. Fent una aproximació, hem estimat que s'atén al voltant d'un 12% de les famílies amb nadons. Després de tenir unes quantes opcions sobre la taula, fent un recompte, necessitaríem unes 20 bosses per aquest any 2017. En general, es tracta de famílies desafavorides per les circumstàncies, com la manca de treball o altres motius, com per exemple la desestructuració familiar o malalties. Després de tenir unes quantes opcions sobre la taula, ens vam decidir per aquesta hipòtesi. Moltes mares de les famílies que resideixen a Sant Celoni no poden disposar de la canestreta que han de portar a l'hospital perquè neixi el seu nadó i no poden comprar altres materials per després del naixement. Podem ajudar les mares oferint un pack amb productes i posant en marxa un servei de préstec? Per tal de donar resposta a aquesta situació, hem decidit preparar una bossa canviador, plena d'objectes i productes per nadons, i un servei de préstec, com he dit abans. Tot duent a terme el projecte, ens hem adonat que estàvem treballant diverses matèries que fem a l'escola, com per exemple matemàtiques, fent el pressupost total dels productes i el tant per cent de les famílies necessitades. També llengua, ja que hem redactat el treball. Visual i plàstica, ja que hem dissenyat un cartell publicitari en relació amb el projecte, i informàtica en la preparació de la presentació PowerPoint. En definitiva, el nostre principal objectiu és que les mares disposin de tot el necessari a l'hora d'anar a l'hospital.
El nostre projecte consta de tres subprojectes que són el Baby Pack, el servei de préstec i els consells abans d'anar a l'hospital. El Baby Pack és la part més important i que dona nom al nostre projecte. Es tracta d'una bossa canviador plena de productes d'higiene necessaris quan la mare va a l'hospital abans que n'adoneixi. I a part dels estris d'higiene, també hi ha robeta, pitets i altres productes que hem posat nosaltres. Vam pensar en aquesta bossa, ja que moltes mares ho demanaven i Càritas no en disposava. En aquesta imatge ho podeu apreciar, que vam posar tots aquests productes, ja que la bossa no es podien apreciar bé. Tots aquests productes els vam escollir després de consultar diferents llistes en webs d'hospitals, com per exemple la Clínica Tecnon, i després de parlar amb la comadrona del CAP d'aquí Sant Celoni. Els productes que formen part del Baby Pack són bolquers, bodys, paucs, etc. També hem incorporat un peluix, ja que hem pensat que seria la primera joguina que tindria el nadó, tot i que no el demanen. I també, evidentment, el pack està pensat per ser el més econòmic possible, sense que afecti gaire amb la qualitat dels productes que el formen. També, al començar aquest treball, el primer que vam fer va ser enviar missatges a diferents empreses, però no es van contestar, i els que ens van contestar va ser una resposta negativa, i per tant la segona opció va ser consultar els preus per veure als supermercats per veure si ens feien una oferta. En aquest cas, Condis va estar d'acord en col·laborar amb nosaltres i ens va oferir els productes a preu de cost. També, a mesura que anàvem elaborant el projecte, ens anàvem donant compte del gran cost que suposa mantenir un nadó amb tantes necessitats. Per aquests motius, vam donar preferència als productes de primera necessitat abans que als objectes complementaris. La resta dels materials que formen part del Baby Pack no cal comprar-los, donat que Càritas disposa del servei de rober, on porten a terme el préstec de roba i disposen de robeta per nadons, braçadores i molts altres productes, que hem preparat conjuntament amb les voluntàries de Càritas i hem afegit el lot. El servei de préstec, hem pensat en realitzar aquest servei fent uns cartells publicitaris, fets per nosaltres, com podeu veure, on informen breument del nostre propòsit. A més, donem l'adreça, el telèfon de l'escola, per a qui vulgui portar utensilis o vulgui saber-ne més. Aquests cartells els vam penjar en botigues que venen roba per nadons, farmàcies i escoles bressol, com podeu veure en aquesta imatge, que aquest cartell el vam penjar en una farmàcia. L'objectiu d'aquest servei és crear una cadena de préstec, és a dir, una família dona un objecte que ja no utilitza ni necessita. Aquest objecte el poden anar a donar a l'escola o el podem anar a recollir a domicili. Un cop a l'escola, un grup d'alumnes d'ESO s'encarrega de revisar-lo, registrar-lo i entregar-lo a Càritas, que en farà el préstec. En un document s'apunta l'objecte, la família que el rep, el temps que preveu que necessitarà i la data de retorn. Hem arribat a aquest acord ja que pensem que la majoria dels casos l'objecte no seria tornat. Per tant, no es complicaria el cicle. Els objectes que volem recollir amb aquest servei són necessaris per l'infant i alhora suposa un gran esforç econòmic, com per exemple poden ser els bressols i els cotxets. Un cop el nadó és més gran, aquests ja no fan falta. I els estris són massa cars pel temps que es faran servir. Així ja estem posant en marxa aquest servei i ja comptem amb un bressol.
Per assegurar que els pares porten el necessari, sobretot els primerencs, hem elaborat un llibret fet en castellà i català. El seu propòsit és fer una llista de tots els objectes que s'han de portar a l'hospital. Els llibrets s'inclouen dins del Baby Pack. L'entrega d'aquests materials es farà a Càritas, que s'encarregarà de l'emmagatzematge i la donació a les famílies. Per rebre un Baby Pack, la família ha de portar un val que es donarà des de serveis socials a les famílies que ho hagin sol·licitat. També poden fer entrega del val a les famílies que s'hagin detectat des de serveis socials o altres sectors. Poden ser, per exemple, famílies que habitualment recullen aliments a Càritas o a Creu Roja. Els usuaris habituals de Creu Roja també recolliran el pack a Càritas si disposen del val. I es controlarà que les famílies realment necessitin el servei.
Bé, en quant ens hem organitzat, un cop dissenyats els nostres subprojectes, cadascuna de nosaltres es va dedicar a un d'ells i després ho anàvem ficant en comú conjuntament amb el professorat. Els professors ens han ajudat en els aspectes més institucionals, com com per exemple quedar amb serveis socials per fer les entrevistes amb Càritas, Creu Roja, i també hem contactat amb altres empreses perquè ens donin ajuts, sol·licitar ajuts o compra de materials. Hem fet diferents coordinacions i entrevistes a la tècnica de serveis socials, a les referents de Càritas, al cap de pediatria de l'Hospital de Granollers i a una mare amb pocs recursos que fa poc va tenir un nen. També hem anat a voltar per als supermercats i per les botigues buscant per aconseguir un pack el més econòmic possible. A les entrevistes, a part d'aconseguir les dades per iniciar el nostre projecte, també ens han ajudat a veure que no anàvem mal encaminades, ja que les comadrones com les pediatres ens han dit que hi havia moltes mares que tenien problemes a l'hora d'anar a l'hospital perquè no portaven els estris necessaris i allà tampoc en tenien el que demanaven. També hem de dir que ens ha quedat un treball pendent, que era fer un recull de tallers, activitats, xerrades per mares que estan embarassades, però el grup s'ha reduït i ens ha mancat el temps. També ens ha quedat contactar amb una entitat que és la Lleteta per informar-li del nostre projecte.
Gràcies a les entitats que col·laboren amb nosaltres hem pogut realitzar el que ens vam proposar. Les entitats que ens han ajudat són el Condis, el Casal d'Avis de Sant Celoni, el Casal d'Avis de Gualba, els serveis socials, la botiga Bellbeny, Càritas, Creu Roja i una empresa que es diu Helicraft. El Casal d'Avis de Sant Celoni també ha col·laborat amb nosaltres, que ens ha ajudat a fer ornaments de punt de creu per als pitets, que hem inclòs en el Baby Pack. Una tarda vam anar al Casal d'Avis, on ens van ensenyar a confeccionar els pitets un grup d'àvies al taller de costura. Encara aquest grup d'àvies continuen fent pitets per nosaltres, ja que a part que s'han detingut, estan contentes de poder col·laborar amb el nostre projecte. També el Casal d'Avis de Gualba ha contribuït amb nosaltres fent paucs per al nostre lot. I també Helicraft, que és una empresa d'una noia que es diu Elisabet Serrato, que fa manualitats i ens ha fet un detall per quan el nadó arribi a casa. Càritas ens ha ajudat a proporcionar-nos robeta per nadons i també s'ha compromès en deixar-nos un espai per l'emmagatzematge i per guardar els utensilis que anem recollint amb el servei de préstec. El Condis ens va rebaixar els productes a preu de cost per tal que fossin més assequibles. També la botiga Bellbeny ens ha fet descomptes en els seus productes per facilitar-nos la nostra compra. També la tècnica d'educació, la tècnica de serveis socials, van vindre un dia a l'escola per donar-nos informació i consells i per poder-li preguntar coses sobre el nostre projecte. I també Creu Roja, que envia les persones que disposen del bal a Càritas per recollir el Baby Pack.
Bueno, en quant a la temporització, el setembre 2016-2017 vam dissenyar el nostre projecte. També vam fer entrevistes i coordinacions diverses, consultes de preus i elaboració del pressupost. Al febrer 2017 vam preparar un Baby Pack, vam anar al Casal d'Avis, vam fer la compra de productes, vam anar al Rober de Càritas, també vam encarregar de l'elaboració dels cartells publicitaris i del seu repartiment, a més de crear una guia amb els consells. Al març del 2017, és ara que ara mateix estem presentant el nostre treball en aquesta sala, i al maig 2017 prepararem el màxim nombre de Baby Packs possibles depenent del pressupost que disposem. A finals de maig de 2017 entregarem els Baby Packs a Càritas i farem un reconeixement als diferents agents que han intervingut. Al juny 2017 presentarem els resultats i quan s'acabin els packs recollirem els estris d'higiene amb la col·laboració de les famílies de l'escola per assegurar la continuació del nostre projecte. Quant al pressupost, en el servei de préstec no té cap tipus d'inconvenient econòmic, ja que no es necessita cap mena de recurs financer per posar en marxa el nostre projecte, que el nostre projecte ja està en marxa, ja està en funcionament. Necessitarem aproximadament uns 44,2 euros per tal de comprar tots aquests productes que veieu, i per tal de fer una bossa canviador amb els productes següents, i que encara que per arrodonir serien uns 45 euros. Hauríem de pensar en tenir una previsió no només per un any pensem que seria correcte donar un cervell que no s'acabés per manca d'existència. Donat que el naixement dels nadons no es pot calcular de manera exacta, hem predit aproximadament que hi haurà una mitja de 30 nens necessitats. Quant a la difusió del projecte, pensem que el més sensat és que sigui serveis socials que faci l'entrega del VALD per recollir el Baby Park a les famílies quan s'acosti la data del naixement. L'entrega del Baby Park es farà a Càritas en el servei lliurament d'aliments. Càritas farà l'entrega dels Baby Packs al mes de maig, a finals de mes de maig, i s'aprofitarà per fer un reconeixement a totes les famílies, entitats, etc., que han col·laborat. Ja s'han penjat els cartells per difondre el servei de préstec, s'ha posat en marxa el servei de recollida de material per a nadons, com per exemple cotxets, trones, banyeres, bressols. S'ha fet una entrega d'un bressol, ja que aquesta setmana ens han portat un bressol nou a l'escola. Nosaltres fem la recollida, neteja, preparació, i ho passem a Càritas, que en fa el préstec. Es porta una fitxa on s'apunta la data d'entrega i la previsió del temps que ho necessitaran. El material s'ha de quedar en bon estat, ja que després hi haurà gent que ho tornarà a reutilitzar. Hem informat d'aquests projectes a professionals com relacionats amb els nadons, com pediatres, comadrones, farmàcies i a les famílies de la nostra escola. Bueno, com veieu, el bressol que ens han donat a Càritas, ja que ara aquesta setmana ens van portar un altre, que ho tenim a l'escola. En quant a l'avaluació i evolució del projecte, el seguiment del projecte el farem conjuntament amb serveis socials que ens anirà informant del correcte funcionament. Ens informarà del nombre de vals que s'han entregat, per exemple. Càritas s'encarregarà d'observar com reben les famílies afectades al servei que els hi proposem, a més de controlar el seguiment de les existències al magatzem. Nosaltres portarem un registre dels materials que van arribant i farem un inventari. Seguirem en contacte amb Càritas per tal de reduir o augmentar la producció de fitxes de préstec i PACs.
Pel que fa a la continuïtat del projecte, pensem que a mesura que es doni a conèixer el projecte, obtindrem més col·laboradors. De totes maneres, aquest projecte tindrà continuïtat perquè quan s'acabin els packs elaborats amb la subvenció, tenim pensat recollir els productes a l'escola un cop l'any fent una campanya. Pel que fa al servei de préstec, a l'escola tenim un grup d'alumnes que s'encarregarà cada curs de la recollida, posada a punt i l'entrega a Càritas. Finalment, una de les preocupacions que anàvem recollint mentre que anàvem elaborant el projecte tant per part dels serveis socials com per part de Càritas són els bolquers, ja que és un producte bastant car i els més econòmics perjudiquen els nadons, ja que no gaudeixen molt bona qualitat com els de marca reconeguda. Per altra banda, Càritas i Creu Roja no en disposen dels que el voldrien. Per tant, haurien de buscar algun altre projecte que complementés el que hem elaborat, ja no és en aquest sentit. I per acabar, volem donar les gràcies als tutors del treball, que són la Roser Mesa i en Florenci Llavina, i també donar les gràcies a la Margarita, que és mestra de l'escola, que ens va acompanyar al casal d'avis per ajudar-nos a fer els pitets que vam incloure al Baby Pack, i també a totes les entitats i persones que han col·laborat amb el nostre projecte, i també donar les gràcies al públic assistent i als membres de l'Ajuntament que han assistit a aquest acte.
I ara un representant del Partit Socialista us farà entrega d'un diploma. Bé, passaríem per tant ara al segon grup per part de l'Escola Albert Roig, la seva tutora, la Lourdes Tomàs, que farà una introducció, i els seus autors són l'Andreu Boix, l'Oriol Gil, el Pol Volcart, l'Aritom Ruiger, l'Adrià Sánchez, i el seu projecte és Seny Esport.
Bona tarda, regidors, regidores, alumnes, acompanyants. Us presento a l'Adrián, l'Àrtium, el Pol i l'Oriol. L'Andreu no ha pogut venir per motius familiars. I bé, us presento el projecte d'aquests nois que s'anomena Seny Esport. El seu treball és una una combinació de dues coses que són molt importants a la nostra vida. Per una banda, doncs, aquest entorn que és tan privilegiat, que ens acull i ens acompanya i que realment doncs, hi estem immersos, i per altra banda doncs, el desig de tenir doncs, una vida més saludable a través d'activitat física adequada. I això ho han fet doncs, a través de projectar, de fer un projecte amb tres rutes amb diferents dificultats i que ara ells us explicaran molt millor que jo. Vinga,
endavant.
Bona tarda a tots, som de l'Escola Bet Roig i com ja us ha dit la Lourdes, us presentarem el nostre treball que es diu Seny Esport. Hem fet aquest projecte perquè a tots ens interessa el tema de la natura i de l'esport i volem gaudir d'un, ara que tenim un bon ambient amb una gran biodiversitat aquí al Montseny, doncs el que volem fer és explotar-la de forma lúdica i hem fet una anàlisi de la situació i hem vist que molta part de la gent té una mancança d'esport i això ens ha portat a una necessitat detectada que és fer-hi alguna cosa al respecte. I a partir d'això hem fet la nostra implementació que és fer rutes al voltant dels cims del Montseny per fer que la gent s'interessi més per la natura i de l'esport i alhora conscienciar una mica sobre el que significa tot això.
Hem fet unes enquestes i d'això n'hem fet uns anàlisis que posteriorment hem fet unes gràfiques i n'hem conclòs i hem fet unes conclusions. Aquí podem veure que l'esport no és un factor gaire important a la vida de les persones, ja que un 14% no en fa. Aquí podem veure que més de tres quartes parts de la població fa esport acompanyat, ja sigui amb familiars o amics, i ens va portar al punt de què els motivava a fer esport i la majoria ho fa per salut i per entreteniment. Aquí podem veure que el 90% de la població els agrada anar a la muntanya, però realment un 56% hi va realment. I aquí un quart de la població, més d'un quart de la població, no coneix pràcticament cap ruta i això ens ha xocat, però a la vegada ens ha impulsat més a tirar el projecte endavant. I aquí podem veure que el 73% de la població fa les rutes caminant, prefereix caminar abans d'anar corrents o en bici. I el 53% de la població diu que no es difonen bé les rutes i que si es difonguessin més bé, pues es podria, el 73% augmentaria més. I aquí ens va xocar bastant perquè una dada tan bàsica com saber quin és el cim més alt del massís del Montseny, pues sol el 73% de la població va dir que era el Turó del Mar.
Bueno, d'aquesta anàlisi podem treure diverses conclusions, entre elles que hi ha una manca de l'hàbit de fer esport i una manca de coneixement en general del que és, per exemple, la informació del massís. Si no saps que el Turó de l'Home és el cim més alt del massís, doncs realment és un problema per nosaltres. I una manca de difusió per part de les institucions i que la preferència de la gent és anar caminant abans de fer rutes amb bici. Això ens ha ajudat a tirar endavant perquè les nostres activitats es basen en això, en fer rutes caminant.
Nosaltres tenim dos tipus d'objectius. Un serien els analítics, que són els que hem fet abans d'implementar el treball, com per exemple conèixer els hàbits de la població, és a dir, les enquestes que hem fet per saber quin tipus d'esports fan, amb qui ho fan i cada quan ho fan. I després tenim esbrinar el grau de coneixement. Nosaltres ens interessa també que la gent sàpiga una mica de cultura sobre el Montseny i sobre la fauna i la flora que ens envolta. I després teníem la part pràctica, que hi hauria organitzar jornades esportives a la muntanya amb finalitats lúdiques i didàctiques. Lúdiques perquè els nostres beneficis seran ingressats a la ONG Greenpeace i didàctiques perquè incluirem una mica de cultura. i per últim conscienciar la gent sobre la importància de l'esport i la preservació del medi ambient, perquè l'esport el que fa és millorar la nostra qualitat de vida i també és un entreteniment. Ja que tenim un massís tan important aquí a Catalunya, que té molta biodiversitat, ara us farem un breu resum sobre la fauna i la flora. De la fauna podem concloure que hi ha molts carnívors, molts herbívors. Tenim espècies sobrepoblades, com seria el porc senglar, i després també podem analitzar que tenim una espècie endèmica aquí en el Montseny, que és el tritó del Montseny, que està en perill d'extinció i està protegit, i cal que la gent sàpiga quin animal és per cuidar-lo. I de la flora, doncs, que tenim molt tipus d'hàbitats, des de boscos mediterranis, com serien els roures i les alzines, a espais oberts, on hi ha brolles i matorrals, a boscos centroeuropeus, on plou molt, com la fageda de Santa Fe, i la vegetació de ribera, que és abundant a tots els rius i rierols.
A passar de tot, no tenim que oblidar que el Montseny és un parc natural i protegit. Per això tenim que seguir unes normes. Per exemple, està prohibit fer foc per si un cas es faria un incendi forestal, intentar no fer-ho. També tenim que procurar anar pels camins senyalitzats, de tal forma que no es perdem. Tampoc no tenim que anar amb cotxe a més de 30 km per hora, molt important perquè si no podríem causar accidents. També no podem tirar deixalles pels camins, i si trobem algun pel terra, tenim que agafar-ho i tirar-lo a les escombraries. També no tenim tècnica per preservar la flora i la natura, i per això no tenim carn ni arrencar. No tenim que arrencar plantes ni tampoc agafar animals i portar-los a casa. El turó de l'Home és el turó més alt. Està situada entre la riera de Santa Fe i el riu de Tordera, i es pot veure que a dalt hi ha un observatori meteorològic que es va fundar el 1932, que actualment està inactiu. Les Agudes, per molt poca diferència, és el segon més alt, però és més perillós que el turó de l'Olma perquè està més empinat i és més difícil d'accedre. I hi ha una forma d'accedre molt fàcilment, que és pujar el turó de l'Olma perquè està molt connectat des de les Agudes i rodejar per arribar a les Agudes. El Matagalls, el més petit, amb 1.692 metres, està situat entre el Brull i el Viladrau, i allí es pot trobar una creu que està dedicada al poeta català Vicent Jacint Verdaguer.
Bueno, ara que hem fet com una introducció sobre la biodiversitat i els tipus de llocs que hi ha al Montseny, passarem a parlar més sobre el nostre projecte. Ben bé, el que hem fet nosaltres ha sigut agafar moltes rutes del Montseny i les hem classificat en rutes senzilles, mitjanes i avançades. I això ho hem fet perquè siguin aptes per totes les edats i per totes les condicions físiques. Per nosaltres també és molt important la senyalització d'aquestes rutes, ja que no només hi ha la senyalització de les rutes públiques del GR, per exemple, sinó que nosaltres hem fet com la forma del recorregut perquè tinguem una idea prèvia. Vale, aquí tenim un exemple de ruta senzilla. Aquestes rutes normalment es fan amb família o amb amics, no tenen finals en plan com d'entrenament, sinó que són finalitats de passar una bona estona, longituds que les pot fer absolutament tothom, 2,6 quilòmetres, 60 metres de desnivell, no són absolutament res. Una durada de 50 minuts, per exemple, i són rutes que normalment es poden fer durant tot l'any. I això. Com a ruta mitjana hem triat la ruta de pujar al Matagalls des de Collformic. Aquestes rutes ja requereixen una mínima preparació, perquè si no has fet mai esport a la teva vida pots passar-ho malament. Qualsevol persona que fa senderisme o va córrer per la muntanya sap que 7,2 quilòmetres no són res, però tot i així, si no fas gaire esport, has d'estar preparat. Vale, té una durada estimada, per exemple, es triplica la durada estimada, o sigui, són 3 hores. Llavors, sí que és veritat que tenen més pujada, però també s'ha de tenir en compte que les rutes mitjanes aquestes que hem triat normalment és molt fàcil guanyar alçada. I com a ruta avançada hem triat pujar al Matagalls des de Sant Marçal passant per Collpregon. Llavors, les dades poden enganyar una mica, la longitud és gairebé la mateixa, només augmenta un quilòmetre, i de fet la durada estimada i el desnivell són menors. L'únic que hem triat com a ruta avançada aquesta, perquè el camí és menys obvi, és més difícil de trobar-lo, per exemple, hi ha camins que has de passar per pedres o per bardisses, i no és tan obvi, i aquesta és una ruta que té de tot, té des de llocs macos per passar, per fer un pícnic, per passar amb la família, el Collpregon, que és un lloc enmig d'un bosc molt frondós, és una plana on no hi ha res, i sempre hi ha molta gent allà fent activitats. I també tenim... Pel que fa a l'organització... Passa, passa. Sí. Pel que fa a l'organització, hem destacat tres grans punts. El primer és que hi haurà una activitat constant per part del nostre equip, que això ens limita també una mica perquè només som 5 persones, llavors si hem de fer de guies acceptem voluntariat, de fet estem encantats. El segon punt és que si el projecte es tira endavant només es farien dues rutes per dia els caps de setmana, dos dissabte i dos diumenge, i amb un màxim de 45 persones per ruta, ja que és el que ens permet l'autocar. I per finalitzar, el suport dels Montseny Massais. Si el projecte es tirés endavant, vam contactar en el seu moment amb ells i ens van dir que estaven encantats d'ajudar-nos. El Montseny Massais, per si no ho sabeu, són persones que organitzen marxes pel Montseny o diferents rutes, i ens van dir que ens ajudarien. Bé, les sortides funcionen bàsicament amb... Hi ha un punt de trobada i tu, abans d'entrar a l'autocar per anar al punt de sortida, has de pagar 5 euros. Aquests 5 euros nosaltres no volem cap tipus de benefici, així que estan destinats a l'organització de Greenpeace, com hem dit abans, i això és bàsicament perquè aquesta organització té uns objectius que nosaltres compartim de preservar el medi ambient natural i exercir-se la importància. Llavors, es portarà a terme el 27 i 28 de maig. Hem triat aquest cap de setmana perquè és la setmana del 24 de maig, que és el Dia Europeu dels Parcs Naturals. El dissabte 27 es durà a terme la ruta de nivell intermedi i el diumenge la de nivell avançat. I hem triat com a lloc de trobada la plaça Comtes del Montseny i ens hi trobarem normalment a les 8:30 per, si, o sigui, per tenir, anar amb temps i poder disfrutar del trajecte. Pel que fa a recursos, nosaltres garantim una sèrie de recursos de queviures i assistència mèdica. Llavors direm a la gent que portin motxilla, que és important perquè nosaltres abans de començar l'excursió repartirem dues pomes i una beguda isotònica de litre per persona, i a la vegada comptarem una assistència mèdica de dos socorristes per si hi ha alguna desgràcia, que esperem que no.
Ho difondrem per dos llocs diferents. Un és per internet, que tenim un blog oficial ja i és administrat per nosaltres, i tenim les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. I l'altre és físicament, o sigui, amb tríptics, fulletons i cartells. Ho passaríem per col·legis i centres públics. I el tríptic tindria algun eslògan que trauria l'atenció del públic.
Com ja ha dit el nostre company anteriorment, crearem tres xarxes socials, el Facebook, el Twitter i l'Instagram. Aquí podeu veure els noms de com es diuen, i aquí penjarem fotos i vídeos sobre les rutes que anem fent i anem creant, i ens podran fer preguntes amb curiositats o intentar-nos ajudar per millorar la nostra activitat. I després també hem fet aquest tríptic, que a la part de fora s'hi pot apreciar l'eslògan que diu "No cal molt empeny, va venir al Montseny", una mica del resum de per què col·laborem amb Greenpeace i també una explicació per interessar la gent a que vingui a fer les activitats. I a la part de dins podem trobar una mica de fauna i de flora i el resum de la història del Montseny.
A passar de tot això té uns costos bastant alts. Per exemple, l'autocar només amb dos viatges i amb un màxim de 50 persones ens torna com uns 660 euros aprox. També hem pensat fer samarretes a la gent que col·labori, samarretes tècniques amb el logo oficial, i també els tríptics, els cartells i les begudes i les pomes, com han dit abans, tot això suma diners. I al final ens ha quedat un total de 1.162 euros.
Pel que fa a la temporització del projecte, destaquem tres punts importants, tres fases: la difusió, la implementació i l'avaluació contínua. Els dos últims van molt lligats. Primer es fa la difusió, que com hem dit faran cartells i tríptics que repartirem a llocs d'interès de l'esport, on passi gent que li interessa fer esport, per exemple al pavelló municipal o llocs on es facin extraescolars relacionats amb l'esport. I pel que fa a implementació i avaluació van molt lligades, bàsicament perquè mentre fem la implementació del projecte, mentre fem les excursions, estem allà fent l'excursió, potser estem fent una pausa per esmorzar o qualsevol cosa, preguntarem a la gent què els sembla el nostre projecte, què els sembla com ho estem fent, què pensen de l'organització, si participarien en nous projectes d'aquest tipus i si fins i tot es volen unir al nostre voluntariat. I això tot és per garantir una millor experiència a la llarga i millorar el nostre rendiment.
Les nostres perspectives de futur són que si aconseguim recaudar bastants participants i veiem que té èxit, augmentarem el nombre de rutes, ja sigui pel Montnegre o un altre massís que estigui més allunyat d'aquí de la Diputació de Barcelona, altres parcs, com ja he dit abans, i la participació en curses solidàries, per exemple la Marató de TV3, els nostres beneficis els destinarem allà, i també intentarem que tenir algun patrocinador perquè ens ajudi amb l'hora del pressupost.
Pel que fa a les conclusions, hem tret conclusions a dos nivells, un a nivell de natura i l'altre a nivell d'esport. Pel que fa a la natura, hi ha una manca bastant notable de coneixement, per exemple, les enquestes al Turó de l'Home, que no molta gent ho sabia, que era el cim més alt, i per l'altra part que no molta gent li importa aquest problema, que estem carregant-nos literalment el medi ambient i que és una cosa que ha de parar allà. I llavors el nostre projecte, junt amb l'esport, això ho vol difondre i vol donar-li importància. I a nivell d'esport, pensem que estem evolucionant cap a una societat molt sedentària i això pot ser molt perjudicial a nivell de salut, i per això pensem que el nostre projecte té solucions per a aquests dos problemes i que realment val la pena intentar millorar aquesta situació. I gràcies per la vostra atenció.
Bé, i ara faran entrega del diploma representants de la CUP. Molt bé, doncs seguirem ara amb la següent presentació per part de l'Institut Baix Montseny, la seva tutora, la Maria Gelpí, que farà una introducció, i els seus autors, el Víctor Coris, el Loan Panareda i el Santiago Pujol. I el nom del projecte és Fomentem la ciència i la química. Endavant.
Molt bona tarda a tots. Bé, els nostres alumnes de l'Institut Baix Montseny, que són el Víctor Coris i el Santi Pujol i el Loan Panareda, que lamentem la seva absència perquè per malaltia. Bé, doncs els nostres alumnes de l'Institut Baix Montseny han elaborat un projecte de suport a l'educació en l'àmbit de la promoció de la ciència, d'una manera experimental. D'una part, té l'avantatge que és un vincle entre l'educació primària i la secundària, i es tracta una mica de fer, de fomentar aquest vincle entre el sector de la primària i la secundària, involucrant ambdós. D'aquesta manera, els nostres alumnes aborden la pretensió d'implicar-se en les dinàmiques del municipi amb el projecte Ajuntament Jove, i oferint aquesta unitat didàctica que ells presentarien a una escola de primària. Per tant, l'oferiment seria aquesta mateixa unitat didàctica que veureu i estem a l'espera de resposta. Doncs bé, ells us ho explicaran molt millor. Moltes gràcies.
Hola. El nostre projecte és Fomentem la ciència i la química, i bueno, doncs comencem.
Com podem veure, això és Sant Celoni. I nosaltres venim de l'Institut Baix Montseny i hem vist que Sant Celoni és un dels pobles que té més indústria química, que és molt important perquè genera molts llocs de treball, però també té riscos. I això ens ha fet pensar perquè ens agraden molt les ciències. I la nostra motivació o hipòtesi, o com ho vulgueu dir, és que nosaltres estem acabant la quart d'ESO i només hem fet un trimestre de química i ara fa dues setmanes que hem començat, i creiem que en aquest poble, que és molt important la química, no pot ser que només hagin fet tan poc. Aquí veiem un mapa de distribució d'establiments industrials de risc químic, i Tarragona, Barcelona i Sant Celoni són els llocs on més indústries amb risc químic hi ha.
La nostra idea és bàsicament fomentar, divulgar i motivar els més joves en la química a través d'experiments que siguin vistosos i interessants. Què, qui i com? Tres alumnes del quart d'ESO de l'Institut Baix Montseny, a cicle superior de primària, i proposem unes dues hores dividides en tres parts, de nou fins a l'hora del pati.
Els nostres objectius serien divulgar la ciència, en concret la química, ja que Sant Celoni és un dels llocs amb més indústria del país i creiem que necessita gent qualificada per treballar en la química, i a més, si hi hagués qualsevol problema, si ningú sapiga res de química, podrien haver-hi bastants riscos. I també volem fer prendre consciència als més joves de l'observació en l'àmbit de la ciència, perquè creiem que és molt important no tant estudiar, sinó observar, que s'entenen millor les coses.
Proposem per primera part presentar els objectius, que és què volem ensenyar. Explicar el paper de la química en l'àmbit tant industrial com domèstic, debatre sobre què saben de la química i les seves aplicacions, i explicar els principis bàsics d'una reacció química i fer una activitat pràctica.
La segona part que faríem amb els alumnes és uns experiments i els ensenyaríem la seva reacció. Cada experiment tindria uns materials i començaríem explicant-los quins materials utilitzarem, i després els donaríem unes fitxes perquè complenessin amb el procediment de cada reacció, però no si s'ajunten hidrogen i coses així, sinó ha canviat de color perquè les molècules s'han separat o perquè l'hem barrejat. I també els alumnes han d'entendre que es basa en l'observació, no en saber-s'ho de memòria està. I els hauríem de respondre per què es produeix aquesta reacció, quins principis químics ens han ajudat a fer-ho, i que ja els hauríem explicat a la primera part. Aquests experiments els faríem en gran davant de tota la classe, però també els podíem fer en petit perquè les quantitats de material que necessitem són poques, però es venen en gran quantitat, i els podíem fer, per exemple, si som 24 alumnes i som 3, doncs dividir-nos en grup de 8, que ho facin de més a prop, així ho veurem millor. I la tercera part d'aquestes dues hores, que no hauria de durar igual que la primera i la segona, seria temps per acabar el quadern i dubtes i preguntes que potser tenen quan acabem el quadern. Ja ve la part important del nostre projecte, que són els experiments.
Bé, doncs, el primer experiment que proposem fer és el semàfor i el pot blau, en el qual hi ha aquests reactius i a l'ampolla A i a l'ampolla B es posa aigua i 2 grams de glucosa. Llavors, a l'ampolla es posen 2 grams de hidròxid de sodi i a l'altra es posa només un. A l'ampolla es posen 3 gotes de blau de metilè i a l'ampolla B es posen 15 d'indigotina. Per tant, a l'ampolla A primer es veu com un líquid incolor, però quan agitem aquest líquid, doncs es torna blau. I el pot B, la barreja és de color groga, però quan ho barregem una vegada es torna de color vermella. I quan ho agitem una segona vegada, bueno, més fort, es torna de color verda. I aquest experiment es diu experiment reversible, perquè quan els dos pots es deixen sobre la taula i quiets, doncs tornen al seu estat principal. Llavors, el nostre segon experiment és, bueno, pasta de dents per elefant, que hem posat aquest nom, que consisteix en, aquests són els reactius. Llavors, aquí ens interessa que els nens vegin que en diferents concentracions pot afectar el tipus de reacció que pot tenir els reactius. Llavors, es posa peròxid d'hidrogen al 6% i sabó rentavaixelles, perquè el sabó rentavaixelles pot fer que hi hagi més escuma i seria més vistós. Llavors, el colorant alimentari faria que encara sigui més vistós, i el iodur de potassi, doncs, com que aquesta reacció passa bastant lenta, doncs el iodur de potassi l'accelera bastant. I per altra part, hi ha l'experiment amb peròxid d'hidrogen al 30%, que llavors, quan es posa el iodur de potassi, doncs va molt més ràpid la reacció.
I per últim tenim l'indicador de pH, o fenoftaleïna o tornasol. Tornasol va ser un català que el 1500 va crear la primera manera com trobar quin pH té un àcid Hi ha diferents materials, com, bueno, substàncies que es veuen allà, que reaccionen de diferents colors depèn de quin pH tingui, si és més àcid o no. I nosaltres volem jugar amb això i amb aquests materials, perquè si posem tres pots amb diferents, amb fenofthaleïna, tinofthaleïna i el tornassol, doncs quan els afegim un àcid que té el mateix pH, 10, canvien de color diferent perquè reaccionen diferent. I després, si ho posem amb àcid cítric, que és, doncs, tirem uns pots de color groc, vermell i blau i de cop és transparent, com aigua. I finalment, a més d'aquests materials que hem vist, també necessitaríem unes ulleres, unes bates i unes estovalles, perquè si no podem embrutar alguna classe, i aquesta és la nostra llista de materials. El preu pot variar perquè els materials es poden canviar una mica, perquè potser alguns altres reaccionen igual, i també podria pujar per crear els quaderns perquè els alumnes complenin. I gràcies també als nostres professors de química i física de l'Institut Baix Montseny.
Sí, a la Magali Miracle, per part d'Esquerra, els entregarà el diploma. Bé, i ara, per part del Col·legi de La Salle, la seva tutora, la Lupe González, i els seus autors, el David Amella, el David Camps, l'Albert Incu, l'Andy Incu, en Pau Ibáñez, la Dani Lama i l'Àlex Ovalla, que ens presentaran el seu treball.
Bona tarda, alcalde, regidor, regidores, públic general. Us vull presentar un grup d'alumnes de quart d'ESO de l'escola, el David Amella, David Camps, l'Albert Incu, l'Andy Incu, Dani Lama, Pau Ibáñez, Àlex Ovalla. Ells volen fer la seva aportació a la solució de problemes tan diversos com la cura del medi ambient, la manca d'activitat física, l'educació en valors. On han vist aquests problemes? Les hores d'entrada i sortida de l'escola acostumen a venir acompanyades de soroll de botzines i motors, cotxes enfilats a les voreres, vehicles barrant el pas. Això no facilita la convivència amb els vianants ni un ambient saludable. Entre ells mateixos hi ha alguns que utilitzen la bicicleta per desplaçar-se, tal com es fa a altres ciutats que posem com a exemple de sostenibilitat i qualitat de vida, i comenten que sovint passen per situacions incòmodes perquè els conductors dels cotxes s'impacienten quan no els poden avançar. També ha d'haver tema de conversa entre els educadors la preocupació per la immaduresa dels nostres alumnes i no pas de l'ús de les noves tecnologies. Els nens i adolescents arriben tard a l'autonomia en els desplaçaments i la factura en l'educació de valors, respecte i responsabilitat és gran. Els experts parlen que a partir de tercer o quart de primària un infant pot ser autònom en els seus desplaçaments pel poble. Aquest hàbit es perllongarà durant la seva vida i potser serà una bona aposta per un futur sense tants vehicles circulant per Sant Celoni. De fet, penso que hem d'apostar fort per les propostes que en fan aquest grup d'alumnes perquè representen una bona qualitat de vida pel futur. Escoltem-vos.
Bé, el nostre projecte està dividit en dues vessants. La primera vessant seria l'elaboració d'un camí escolar i la següent vessant seria la construcció d'un carril bici. Després, a part, tenim una execució d'unes activitats per promocionar aquestes infraestructures. Començarem parlant sobre la proposta del camí escolar. Aquí teniu dues fotografies que reflecteixen el que passa cada dia a l'escola de La Salle Sant Celoni, que són cotxes aparcats en doble fila i també alguns es poden veure enfilats a la vorera. Com ja he dit, això és una cosa que passa cada dia a La Salle Sant Celoni i creiem que amb aquestes dues infraestructures es podria evitar que això passés cada dia. Un camí escolar és una via segura perquè els alumnes de les escoles, bueno, en aquest cas La Salle Sant Celoni, puguin caminar d'una manera segura des de la seva casa al col·legi i des del col·legi fins a la seva casa. Aquests són uns dels objectius que creiem que podria complir el nostre camí escolar. Promoció de la salut en quant als nostres alumnes facin més activitat física, per exemple, anant de casa al col·legi. Millora de la mobilitat, això seria un gran objectiu per reduir els embussos que es generen a les 5 quan els pares van a buscar els seus fills, i si es complís aquest objectiu també podríem reduir la contaminació atmosfèrica i sonora. Millora de l'autonomia personal dels infants en quant que els nens, els nostres alumnes de la Salle tinguin més confiança caminant sols per l'escola, per el poble. Promoure l'educació en valors de la responsabilitat, el respecte i la solidaritat, i recuperar l'ús dels espais públics per als vianants.
Bé, com a referents de camins escolars tenim el primer camí escolar que es va construir, aquest va ser ja a Dinamarca, i també camins escolars a altres països del nord d'Europa on els camins escolars han sigut eines educatives i de seguretat.
Per la construcció del nostre camí escolar vam agafar un mapa de Sant Celoni, el qual vam dividir en tres zones per després poder traçar els itineraris que els alumnes seguirien per arribar a les seves cases. També vam basar-nos en detectar els punts més crítics, com podrien ser passos de vianants, cruïlles, zones d'aparcament, etc. Prenent de referència a la Salle Sant Celoni, podem veure que a la sortida hi ha una bifurcació, la qual es divideix en dos itineraris, un que es dirigeix a la plaça de la Vila passant pel carrer Major i després connecta amb la plaça de la Biblioteca, on els nens podran distribuir-se fins a les seves cases. L'altre itinerari segueix per la part de dalt de la sortida de la Salle i es dirigeix cap a la zona del Temple i cap a la zona de l'Hospital. Per últim, l'últim itinerari és el que passa per davant de l'escola del Cor de Maria, baixa pel carrer del Passeig dels Esports i es dirigeix cap a la zona de la rectoria, on els nens poden distribuir-se a les seves cases.
Ara us parlarem sobre la següent proposta, que és la del carril bici.
Molts dels alumnes de la Salle Sant Celoni venen en bici a l'escola i creiem que si realitzem aquest projecte hi hauria molta més gent que s'afegiria a aquesta tendència, i creiem que és molt important.
Com ja se sap, el carril bici no es pot passar per qualsevol carrer perquè ha de tenir unes característiques específiques, com per exemple ha de tenir 3 metres d'amplada, ha de tenir una barrera física per evitar l'entrada dels cotxes al carril bici, hauria d'estar pintat de vermell i els pas de vianants s'hauria d'identificar d'una manera especial.
Sant Celoni té un nucli urbà amb, per la part més cèntrica, amb uns carrers que són massa estrets per col·locar el nostre carril bici, per lo que hem buscat uns altres carrers que siguin més amples en la part no cèntrica de Sant Celoni. Per estar col·locat a la part no cèntrica es formaria el que en diem un carril bici perimetral. Ho faríem amb els carrers que tenen doble fila de pàrquing. Podríem suprimir una de les dues files per col·locar el nostre carril bici.
I bueno, aquí, com es pot apreciar, la pintada vermella al mapa és el carril bici, el qual passa per sobre la Salle i el qual fa una volta perimetral al nucli del poble per poder evitar tots els carrers estrets sense files dobles d'aparcament.
Aquests són els objectius i beneficis del nostre projecte. Un seria realitzar un carril bici amb una bona infraestructura i fomentar a la societat tot el món d'aquest carril bici amb reflexions i petites quedades.
L'altre seria que el nostre carril bici tingui un bon ús i que sigui utilitzat per la nostra societat.
I els beneficis són els següents. Que el poble seria menys contaminat i també hi hauria un estalvi energètic per part de les famílies, és a dir, no haurien de comprar gasolina i etc.
I un altre seria evitar els problemes o intentar evitar al màxim els problemes amb els vehicles com els cotxes o les motos.
I doncs aquesta és l'altra part del projecte que ara els meus companys us explicaran, doncs la promoció d'aquestes infraestructures en base a unes activitats.
Per la promoció del nostre camí escolar. Hem dissenyat una jornada amb els alumnes de 5 i 6 de primària de l'escola La Salle Sant Celoni, els quals els portarem per un dels itineraris que hem dissenyat fins a un lloc ample i apte per a unes activitats que hem dissenyat. També volem fer la difusió als pares a partir d'un reportatge, el qual gravarem durant la jornada, perquè ells puguin veure que és un itinerari segur, el qual es poden utilitzar sense perill. També volem fer una sèrie de cartells, els quals incitin a la gent a fer ús del nostre camí o carril del nostre camí escolar o el carril bici. I volem aquesta jornada la volem realitzar durant la Setmana de la Salle, ja que pensem que és una jornada festiva i hem considerat oportú que es faci a la Setmana de la Salle.
I per últim, explicar-vos el per què volem fer aquesta jornada, i és que volem que els nens i nenes que vagin a fer-la servir agafin confiança i es familiaritzin amb aquest carril bici o camí escolar, de tal forma que els pares els acabin deixant anar sols amb plena confiança.
Volem donar gràcies a la nostra tutora del projecte, a la Lupe, i a tots vosaltres per la vostra atenció.
Per part del PDeCAT, la Laura Costa entregarà els diplomes. Bé, ara ens donarem uns minuts a les regidores i regidors per fer les anotacions i les votacions.
A la pantalla teniu projectats els criteris que farem servir, que els regidors faran servir per valorar els treballs que heu confeccionat. Veureu que es valoren els projectes que fomentin la responsabilitat dels joves en el municipi, la millora d'algun aspecte del municipi, la cohesió social i o el treball conjunt amb el teixit social, amb un màxim de 6 punts aquest apartat. Un segon criteri és la innovació i la creativitat del projecte, amb un màxim de 8 punts. I, per últim, la viabilitat tècnica de la implementació del projecte, amb un màxim de 6 punts. I la puntuació total, com veieu, serà de 20 punts. Aleshores, l'Ajuntament en el pressupost municipal disposa d'una partida de 6.000 euros i aquests 6.000 euros seran repartits d'una manera proporcional en funció de la puntuació que hagi tingut cadascun dels treballs.
Bé, faré dues anotacions, una que no l'he presentat al Sergi Ribas, que és el secretari de l'Ajuntament. El secretari habitualment sempre està en els plens, acompanya i dona fe, no?, de que totes les coses que s'aproven o es voten doncs compleixen amb la normativa legal que correspon, i li agraeixo també que avui ens acompanyi al ple. I el segon punt, que sapigueu que s'està sortint per la ràdio en directe aquest ple, i que hi haurà la possibilitat d'escoltar-lo a partir de les 9. Bé, ara, com que el procés de sumar els vots doncs ens portarà una estoneta, aprofitaríem i ja faríem una mica un torn de valoració per part d'un representant de cada un dels grups polítics. Començaria el regidor d'Educació, Raül García, per part del PDeCAT.
Bé, bona tarda. Sí? Ara. Bona tarda a tothom. En primer lloc, evidentment, enhorabona a tots els grups per la qualitat dels projectes, a més amb el mèrit, i podeu dir-ho als projectes de cursos anteriors, els participants d'altres edicions, que teniu a mèrit, que vosaltres heu presentat el projecte el mes d'abril, quan normalment ens trobàvem aquí amb samarreta curta finals de juny, final de curs. Per tant, heu hagut d'accelerar la feina, tots plegats, tutors, alumnes, per venir aquí una mica més de mig curs amb molta feina feta. Perquè, de fet, la intenció és que això d'avui no sigui el final de res. Altres edicions era el final, ens anàvem de vacances i l'Ajuntament Jove doncs quedava en mans potser de l'Ajuntament i d'alguns alumnes que de manera més voluntària, com els que ens heu vingut a recordar el projecte de l'any passat del Ben Roig, doncs que feia una mica de seguiment de com s'implantava el projecte. No és el final, sinó és el principi d'això que ens heu presentat avui, poder-ho portar a terme. Per tant, doble repte, fer més feina abans i ara, a més, el repte d'aplicar-ho i a finals de juny venir-nos a ensenyar com ha anat tot plegat i com ha estat la posada en escena de tots aquests projectes que realment, com he dit, s'us ha de felicitar per la bona detecció de necessitats i mancances. Jo crec que heu fet una bona anàlisi de la realitat de la nostra vila, per la bona planificació del projecte en si i la creativitat dels projectes que heu presentat, i a més de la bona exposició que heu fet avui en aquesta sala, davant dels regidors, davant dels professors, de companys, d'altres escoles, que no és fàcil, pressiona sempre parlar en públic, i més quan has de defensar un projecte que has estat treballant i que a més te l'han de valorar. Per tant, per tot això, enhorabona, i també gràcies als tutors i professors i educadors que feu possible que els alumnes arribin en aquest ple amb aquest nivell de preparació, de feina i de qualitat, per l'acompanyament que feu sempre, no només amb aquest treball, i agrair a les escoles de Sant Celoni totes la bona feina que feu. Al final ens trobem aquí diversos agents que tenim en comú la voluntat de millorar l'educació de la nostra vila i fer xarxa a favor de generar ciutadans compromesos amb Sant Celoni, no? Perquè això de l'Ajuntament Jove és un bon experiment del que hauria de ser la societat adulta, o vosaltres mateixos heu tastat el que tant de bo porteu com a valor de vida en el vostre dia a dia en un futur, que és ser ciutadans crítics amb el seu entorn, detectar les necessitats, no només les que m'afecten a mi i al meu malic, que estem molt acostumats a queixar-nos del que m'afecta a mi i al meu propi malic, sinó ser capaços de tenir aquest criteri d'interès general i a més implicar-s'hi positivament, perquè ja ho sabeu tots que despotricar pel Facebook és molt fàcil avui dia, però rarament trobarem gent amb ganes de treballar i d'implicar-se a favor dels altres. Per tant, que l'Ajuntament Jove sigui un bon experiment d'això que espero que la vida adulta sigueu capaços de portar, perquè segur que us farà també més feliços amb el lloc on viviu i més identificats amb el territori on esteu. Per del grup, crec que la valoració ja queda prou feta. Tingueu una bona Setmana Santa. Té mèrit arribar amb un trimestre tan llarg. Avui estem molt esgotats, tots estem molt esgotats després d'un trimestre molt i molt, molt llarg, però agafeu forces perquè teniu 2 mesos i escaig per això visualitzar-ho i que arribi un bon port. Per tant, enhorabona i moltes gràcies.
Sí, per part del Partit Socialista, la Clement Gutiérrez.
La veritat és que estic bastant impressionada, no, de la feina. Això s'escolta? De la feina que heu fet, no? Molt. La veritat, m'ha agradat molt, i quan he llegit els projectes, pues, la veritat és que m'ha agradat molt, no? Com que sóc profe d'història, pues, quan els llegia em va venir al cap, pues, els grecs, en el seu temps de lleure, es reunien a l'àgora i parlaven i decidien sobre temes que afectaven a tota la comunitat. Aquest és el que ells s'ho passaven bé, d'aquesta manera. Clar, jo era una autèntica democràcia participativa, on tots els ciutadans i ciutadanes, pues, deien la seva, parlaven, explicaven, i llavors, de fet, creaven i construïen, pues, de les idees feien realitats, no? Vull aquest ple jove, pues, és aquella àgora on vosaltres heu pensat, ideat coses per millorar la societat en la que vivim, i realment sou els protagonistes, no? Amb la vostra dedicació i el vostre esforç, pues, heu pensat i elaborat, pues, aquests projectes per millorar la vida dels salonins i salonines del nostre poble. Tots els projectes realment són molt bons i estan basats en idees molt bones per treballar sobre necessitats reals del nostre entorn, no? Dos d'aquests projectes tenen el valor d'incidir clarament en la necessitat actual de fer del nostre planeta un lloc millor per viure, amb la idea aquesta de que des de l'àmbit local, des de l'àmbit més particular, podem fer grans canvis per canviar el món i fer aquest planeta, el nostre planeta Terra, doncs, un lloc més habitable realment, no?
La veritat és que ens falten molts carrils bicis i ens en sobren molts cotxes. I ens falten moltes rutes i molts camins rurals i ens en sobren, pues, ens en sobra molt asfalt. L'altre projecte, que també és molt interessant, que ens fa conscients de les enormes desigualtats del món actual, no? Una part important de la nostra població, pues, està en el que s'anomena llindar de la pobresa, no? I malgrat els esforços de moltes entitats sense ànim de lucre, vosaltres en aquest projecte col·laboreu d'una manera transversal amb diverses, com des de les institucions, que també intentem marcar una fita clara amb aquest tema, pues, estem lluitant contra això, però bueno, el vostre projecte, pues, destaca molt aquesta necessitat i aquesta consciència de la desigualtat social, i sobretot també és un projecte molt interessant en quant a la transversabilitat generacional, no? Això que heu fet, aquest projecte, aquesta idea de col·laborar amb generacions diferents, no? Finalment, l'últim projecte que s'ha presentat, el projecte que heu presentat sobre el tema de la ciència, clar, és clar, com que jo sóc de l'àmbit de lletres, doncs tot això em crida molt l'atenció, no? Com sou capaç de desvetllar aquesta curiositat científica, no? I donar la possibilitat de fer de profes i, bueno, i veure els reptes que això suposa, no? També, i el difícil que és a vegades la nostra tasca de crear aquesta motivació i aquesta curiositat, no? Amb l'alumnat. Reitero des del nostre grup i com a representant de l'Ajuntament, pues, us felicito de veritat, estic molt impressionada per l'esforç que heu fet i us animo a seguir treballant, evidentment. Moltes gràcies.
Sí, per part de la CUP, el Jaume Turón.
Bona tarda. Bé, primer demanar excuses perquè la Mariona i la Puri no han pogut venir per problemes laborals i personals. I després, primer de tot, felicitar-vos per haver estat seleccionats per venir a presentar el vostre projecte. El sol fet d'haver arribat aquí demostra el vostre esforç i l'èxit aconseguit amb aquest projecte. I un reconeixement al vostre treball. Com a finalistes del projecte Ajuntament Jove, també caldria felicitar els vostres tutors, els vostres professors que us han ajudat a elaborar-lo i tot el conjunt de la comunitat educativa que tenim, que és el que ens ha enriquit i poder arribar a assistir en aquest ple jove on teniu la capacitat de poder presentar uns projectes vinculats en el nostre poble. Molt interessants els projectes perquè la majoria destaquen en quant a la salut, fomentar una vida saludable i la salut comunitària i la formació, dos pilars bàsics de la nostra societat, no? Que contradiu alguna de les idees en què el jovent només està pensant en altres temes, no? I en l'egoisme, i en aquest sentit demostreu una clara voluntat social i educativa. Així, només anar una mica per sobre, amb el projecte del Baby Pack, per exemple, sou capaços d'identificar el perfil dels més necessitats, no? Que són els nadons de les famílies més necessitades. Hem anat a trobar l'accent en un punt on la necessitat social de rescat és la més important que hi ha. Per altra banda, ha sigut molt interessant el fet de que heu treballat amb gent que estan amb els serveis socials, gent que treballa cada dia des de Creu Roja, Càritas, els serveis socials de l'Ajuntament, per poder avaluar aquest treball i comprendre què és el dia a dia del treball a camp en aquesta situació. Per altra banda, amb la Sant Sacleta, no? Necessitem carrils bicis, necessitem que la gent vagi més a peu, necessitem més salut, no? Per evitar aquest caos diari que tenim amb els pics de les entrades i les sortides, un caos que, tot i ser un poble, estem molt lluny de lo que són els nostres referents europeus, que haurien de ser, doncs, Dinamarca, França i Suïssa, on el transport en bicicleta no està entès com un esport en si de lleure, sinó com una necessitat bàsica diària, no? La gent no entén la bicicleta com, vinga, me'n vaig a fer mountain bike en un espai esportiu com a extra, sinó del dia a dia, el vehicle de transport diari, cosa que encara estem molt lluny d'aquí. Per altra banda, més hi ha una dada que és el Japó, on els pares tenen prohibit portar els nens a les escoles amb cotxe. O sigui, al Japó els nens van a escola o bé a peu, o bé amb bicicleta, o bé amb la xarxa de transport públic, no? Encara hi ha un nivell superior de conscienciació amb el transport públic. Bé, segueix l'Enric amb l'altra part.
Bé, bona tarda a totes i tots. Nosaltres ho fem així mancomunadament, sabeu? Per tant, també em toca parlar una mica a mi. En qualsevol cas, jo passaré a valorar també a un dels altres projectes que tenim damunt de la taula avui, en el ple, que és el projecte del Seny Esports. Un projecte, òbviament, com tots els altres, molt interessant, en el qual ens presenteu tres dimensions de descoberta, no? La primera descoberta és la part que feu de diagnosi sobre els hàbits esportius a la nostra vila i també de coneixement de territori per part d'això, de la població de Sant Celoni, no? Mitjançant l'enquesta que ens heu plantejat. Per tant, tenim una base, diguem-ne, empírica a la qual poder-nos basar a fi i efecte de tirar endavant el projecte. Una segona descoberta que poseu damunt de la taula és el conèixer algunes rutes, no? A més, amb el punt que plantegeu diferents nivells de dificultat en els quals diferents perfils de persones i d'edats poden arribar a fer aquesta ruta. Per tant, és una descoberta que ens permet posar la pràctica de l'esport a diferents persones i posar-los en el món de la natura, al Montseny, que el tenim ben a prop de casa, no? I finalment, la tercera descoberta que poseu damunt de la taula és la possibilitat, gràcies a aquesta proposta de guiatge que plantegeu, la possibilitat de conèixer el paisatge, la història, la cultura, la vegetació i la fauna, no? Per tant, moltes gràcies per poder-nos fer partícips d'aquestes tres descobertes que heu plantejat. Paral·lelament, també el projecte apunta a una tercera fase molt interessant, que és una fase que nosaltres com a polítics hauríem d'aprendre a considerar sempre, que és la fase de l'avaluació de la política pública. Entenem que qualsevol política pública hauria de ser monitoritzada, hauria de ser fiscalitzada, hauria de ser seguida amb la mesura que es paguen diners públics, per tant, amb diners de tota la ciutadania. I per tant, vosaltres sí que plantegeu fer una avaluació, un seguiment d'aquest projecte per veure si està funcionant, si està reeixint i, per tant, quines modificacions en el temps hi podem fer. Finalment, només fer-vos un petit suggeriment de cara a una possible propera edició. Vosaltres plantegeu que els diners recaptats aniran a raure a Greenpeace. En tant que estem parlant de Sant Celoni, en tant que estem parlant del Montseny, també us poso damunt de la taula la possibilitat de pensar en entitats que estan en el territori treballant per la salvaguarda del Montseny, com pot ser la coordinadora per la salvaguarda del Montseny. Ho deixo anar per si més endavant també podeu pensar en aquesta altra coordinadora. El quart projecte que posem damunt de la taula, òbviament és el darrer que ens queda, que és el de mica en mica s'aprèn la química. Un projecte, com ha comentat en Jaume, que incideix en l'àmbit formatiu, no? Un projecte molt, molt, molt pedagògic, que intenta vincular la química, que per descomptat és un element que està quelcom constantment present a la nostra quotidianitat. Intenta vincular la química en els més menuts amb l'objectiu de fomentar-ne el coneixement i sobretot fomentar-ne l'aprenentatge a partir de l'experimentació. I m'agrada moltíssim, moltíssim aquesta focalització que feu amb la experimentació. Una mica crec que partiu de l'empirisme britànic i per tant us felicito perquè no només ens hem d'estudiar, sinó que i aprendre-nos una memòria, com molt bé dèieu i apuntàveu, sinó que hem de ser capaços d'observar i experimentar. Només així la ciència és capaç d'avançar, no? D'altra banda, el que us deia, el projecte vincula l'àmbit de l'educació, vincula l'àmbit de la ciència amb una realitat econòmica com és la de Sant Celoni, on tenim el tercer complex petroquímic més important de tot Catalunya. Per tant, molt ben pensat la possibilitat de vincular la química amb la nostra economia local i encara més farem un gir més perquè des de la comunitat educativa i des de l'Ajuntament s'ha demanat la possibilitat d'aconseguir un grau superior de química i per tant doncs això encara posa un granet més de sorra a l'hora d'assolir aquest grau superior de química. En qualsevol cas és un projecte que també planteja objectius molt i molt assumibles, tant pel que fa als costos econòmics com la logística, i sobretot això fomenta aquest component de treball comunitari, de treball en xarxa, on els més grans acabeu col·laborant amb els més menuts a fi i efecte per aconseguir una lògica d'aprenentatge. En qualsevol cas, només dir-vos que a tots els projectes, moltes, moltes felicitats, no m'extendré més perquè ja s'ha dit per activa i per passiva en aquest ple, moltes felicitats per la feina tan ben feta que heu fet fins ara i que esperem que continueu exercint al llarg de la vostra llarga trajectòria educativa i professional. Moltíssimes gràcies.
I li passo la paraula a la Magalí Miracle per part d'Esquerra Republicana de Catalunya.
Bona tarda a tots i totes, i per part d'Esquerra doncs fer un gran reconeixement a la feina que heu dut a terme, tant vosaltres doncs els alumnes com els professors, i realment doncs a tots els quatre projectes, perquè han sigut quatre projectes molt transversals. Cal dir que han tocat punts veritablement molt importants per a la nostra societat, que és el medi ambient, les necessitats socials, l'educació, no? El projecte futur, no? cap on avançaran les nostres vides. I després doncs també evidentment tot el que és l'esport, la salut, l'autonomia, no? El saber caminar sols, i tan senzill com seria dintre d'aquest projecte de la Sansecleta. Realment els quatre projectes, el que he dit abans, no? Han estat molt treballats, molt pensats dins el territori, dins el municipi, no? S'ha vist molt bé doncs que heu anat a buscar doncs les necessitats que teníem des de Sant Celoni, doncs, des del coneixement de l'entorn, no? El coneixement del Montseny, també ens faltaria tocar la pota del Montnegre, però bueno, ho deixo aquí. Doncs tot el que és el coneixement del nostre territori, del Montseny, totes les rutes saludables i tota aquesta feina que es pot fer, i realment doncs tot el projecte aquest de la química, aquest doncs bueno, ha sigut bastant impactant, doncs també el fet de relacionar els nois de l'ESO amb els nanos de primària, no? Volguels i buscar aquest coquet cap a la química i cap a buscar eines doncs per trobar el seu futur. El projecte del lot nadó, doncs també, no? Aquí heu anat a buscar una necessitat molt, molt important que tenim, bueno, que tenen les persones amb més dificultats, no? I amb una cosa tan senzilla com quan ve el teu primer fill, no? I per altra banda, doncs el projecte doncs de la Salle amb la Sansecleta, si ho dic bé. Doncs és evident doncs que necessitem més, anar més en bicicleta, menys cotxes, i tot això és doncs per gaudir més del medi ambient. Bàsicament doncs ha estat una jornada molt bonica, molt, s'ha vist molta innovació en aquest sentit, no? Si veiem altres projectes de l'Ajuntament Jove, de quan es va iniciar fins ara, doncs s'ha vist molta més autonomia per part vostra a l'hora d'explicar, d'exposar els projectes, i no sé, a mi m'ha donat la sensació doncs que hi ha hagut una evolució, no? molt positiva en aquest sentit. I res, bàsicament espero que els resultats vagin molt bé, siguin doncs els mereixedors que tots, bueno, en si tots us ho mereixeu, no? Tots i totes. I bé, per part d'Esquerra doncs realment felicitats, continueu així, continueu doncs examinant el municipi i què falta i cap on hem d'anar tots, i doncs endavant i vinga doncs.
Bé, ja m'han passat la xuleta amb el resultat de la valoració, i per tant, si us sembla, donarem el resultat de la votació. Com he explicat abans, en aquesta edició, a diferència de les anteriors, en la que es votava un projecte guanyador, en aquest tots els projectes ho són, de guanyadors, el que la seva dotació econòmica en funció de la puntuació doncs serà discretament diferent, però no hi ha unes diferències molt importants, perquè el que volem és que tots els projectes es desenvolupin i tirin endavant, i per tant tingueu l'oportunitat d'executar-los. Per tant, els anomenaré per ordre de presentació. El Col·legi Cor de Maria ha obtingut 229 punts i li correspon una dotació econòmica de 1.690.04 euros. En el cas de l'escola Abet Roig han estat 194 punts amb una dotació econòmica de 1.431.73 euros. En el cas de l'Institut Baix Montseny ha obtingut 208 punts amb una dotació econòmica de 1.535.05 euros. I en el cas del Col·legi La Salle han estat 182 punts amb una dotació de 1.343.17 euros. Moltes felicitats a tots quatre. Bé, i per tant ja anem acabant aquesta edició d'aquest sisè ple jove. En fi, jo crec que ja portem força estona, per tant no em vull allargar, però sí que em permetreu que faci un parell de consideracions molt ràpides, molt genèriques, perquè no voldria repetir coses que ja s'han dit les persones que m'han precedit, però sí que fer un agraïment a tots els tècnics municipals de l'àrea d'educació, als tècnics en general de l'Ajuntament, de les diferents àrees que han col·laborat amb vosaltres, a les escoles, evidentment als tutors i als professors, evidentment als alumnes que de manera entusiasta heu preparat aquest projecte, a les famílies, als pares i mares que de ben segur que els heu acompanyat i avui els acompanyeu aquí en la seva presentació. La formació és un element clau, bàsic, imprescindible pel futur de les societats. Estem en unes societats que evolucionen de manera molt ràpida, canvien molt ràpidament i, per tant, la capacitat d'adaptació vindrà determinada per la formació i la capacitació de les seves persones i els seus ciutadans. I, per tant, la vostra formació i la vostra capacitació de ben segur que serà un element clau en el que serà el vostre futur. I jo crec que avui s'ha vist la capacitat d'uns joves de posar-se aquí al davant del ple de l'Ajuntament amb totes les regidores i regidors, els professors, familiars, altres companys, i d'una manera tranquil·la, perquè jo crec que tots ho heu fet d'una manera tranquil·la, fer una exposició sense entrebancs, ben ordenada, amb molt de mètode, amb molt d'ordre, amb objectius, amb, com es comentava, amb avaluació final. Per tant, jo crec que aquest mètode diu molt, no solament de vosaltres, sinó dels vostres mestres, de les escoles, de la tasca que es fa. Crec que realment d'aquest treball us en recordareu tota la vida. Recordareu aquell dia que a la sala petita de l'Ateneu, davant del ple municipal, vau fer l'exposició d'aquest vostre treball. Per tant, jo us animo ara a fer aquest darrer esforç, aquest darrer trimestre, perquè els vostres projectes s'executin, tirin endavant. Des de l'Ajuntament us donarem tot el suport necessari perquè això sigui així, i per tant, moltes gràcies per la feina que heu fet i que vagin molt bé els projectes. Moltes gràcies.